Bon dia, són les 8.
Bon dia per sortir ben abrigats de casa. Inici de dia fred al Baix Empordà, en conjunt temps assolellat amb algun núvol baix en trams del litoral i garbí a la tarda.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dimecres 8 de novembre. A Palamós, justament fa 32 minuts que ha sortit el sol i ara mateix està a una temperatura de 10 graus. Dimecres ha començat amb un ambient fred, ho hem pogut notar, hem sortit tots ben abrigats de casa i la temperatura serà pràcticament hivernal durant les primeres hores del matí a l'interior del Baix Empordà, amb valors entre els 3 i els 6 graus de mínima. Excepte en algun punt de la costa, que pot presentar transitòriament alguns núvols baixos, el dia serà en conjunt assolellat i amb la temperatura màxima que voltarà als 18 graus. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, l'informatiu comarcal de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que també podeu escoltar a Ràdio Bisbal. Avui, entre els temes destacats que tractarem, parlarem del límit de 5 anys que ha posat el govern a les llicències d'apartaments turístics a 23 poblacions del Baix Empordà. També parlarem de la manifestació que van protagonitzar les famílies de Forallac per demanar una escola sense barracons i, a més, també parlarem de la detecció de noves espècies d'amfibis als hàbitats protegits del Consorci del Ter. A més, avui parlarem amb la presidenta de Flamenc G, en la Noemí Osorio, sobre la cinquena edició d'aquest festival flamenc a les comarques gironines, perquè és un festival que es descentralitza a diferents municipis de les comarques de Girona, entre ells la Bisbal d'Empordà. I a més, com cada dimecres, parlarem de bon menjar i bon beure amb la Laia i l'Eduard d'un mos un glob. De seguida ho repassem tot, abans però hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Primer de tot, saludem a la Paula. Bon dia, Paula.
Hola, bon dia.
També saludem en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
Bon dia.
Saludem també a la Carla. Bon dia, Carla.
Hola, bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs dels principals titulars de les notícies al Baix Empordà. I és que el govern posa un límit de 5 anys a les llicències d'apartaments turístics a 23 poblacions del Baix Empordà.
La normativa aprovada en Consell Executiu dimarts entrarà en funcionament a 262 municipis d'arreu de Catalunya que concentren 95.000 pisos turístics, és a dir, el 90% del total.
I l'Associació de Famílies de l'Escola de Forallac es manifesten per reclamar la construcció d'una nova escola. Carla.
Des de l'AFA denuncien que el centre educatiu porta més de 15 anys en barracons, des dels seus inicis. Actualment, l'Escola de Forallac compta amb 160 alumnes aproximadament.
I parlem de fauna, perquè s'han detectat 9 espècies d'amfibis als hàbitats protegits del Consorci del Ter, Mariona.
Un estudi realitzat per l'empresa Sorelló ha fet un seguiment durant un any a 10 finques custodiades pel Consorci del Ter, on s'han detectat fins a 9 espècies d'amfibis diferents. Entre tots els vertebrats predomina el gripau comú, seguit del tòtil, la granota pintada i la granota verda, que s'ha localitzat en un 80% de les àrees. Aquest seguiment s'ha realitzat en el marc del projecte Actuacions de conservació de la fauna fluvial amenaçada al Baix Ter 2022-2023.
I Palamós renova l'enllumenat de més de 200 fanals de diversos carrers del municipi.
Els nous equips lumínics s'han ubicat a la mateixa columna existent de les lluminàries antigues, que han quedat desfasades pel que fa a la tecnologia i eficàcia, fet que provoca una il·luminació deficient, així com reiterades avaries. La nova il·luminació permetrà incrementar la qualitat lumínica generada i, per tant, del confort i seguretat dels veïns, vianants i vehicles.
I dissabte el Centre Fraternal de Palafrugell farà la festa d'inici de la seva revolució. Ferran.
consistirà en un canvi d'imatge i la reforma del teatre. Els membres de la Junta expliquen que volen obrir-lo a tothom i reivindicar-lo com un espai essencial de la història i també del present de Palafrugell. La festa de dissabte inclourà una rossada, visites guiades, la presentació i concerts.
I l'obra de teatre Girls Like That, noies d'aquestes, amb Marta Niell, arriba a Palafrugell aquest divendres.
La companyia Calen va estrenar-la a Barcelona i ara fan una gira arreu de Catalunya. L'obra aborda temes d'actualitat com les expectatives de gènere i els estereotips que continuen, tot i la lluita feminista. Ja es poden comprar les entrades en línia a palafrugellcultura.cat.
I aquesta és una notícia trista per la Bisbal i també per els pobles del Baix Empordà, perquè ha mort Teresa Colomer, propietària de Galetes Graupera de la Bisbal d'Empordà. Juntament amb el seu marit, Joan Casademont, recordem que van regentar el negoci familiar que ha existit des de 1879. Mariona.
Juntament amb el seu marit, Teresa Colomer va regentar el negoci familiar que ha existit des del 1879 fins que el va agafar un dels seus fills el 1983, Joan Martí Casademont. La cerimònia per acomiadar Teresa Colomer se celebrarà aquest dimecres 8 de novembre a les 10 del matí a la parròquia de Santa Maria de la Bisbal d'Empordà.
I més enllà del Baix Empordà estan passant coses, perquè avui ha estat la segona nit d'aldarulls i càrregues policials a Madrid en protestes contra l'amnistia. Unes 7.000 persones, segons la delegació del govern espanyol a Madrid, s'han tornat a concentrar aquest dimarts a pocs metres de la seu central del PSOE per protestar un cop més contra l'amnistia i els pactes que el Partit Socialista està negociant amb els partits independentistes. El contundent desplegament policial va evitar que els manifestants anessin més enllà de les tanques col·locades per contenir la convocatòria i que es veiessin imatges com les d'aquest dilluns, quan la policia espanyola va utilitzar gasos lacrimògens per dissoldre la protesta. Però la nit va acabar amb més tensió i aldarulls de més violència que el dia anterior. Hi ha hagut almenys 40 ferits i la immensa majoria, una trentena, són policies. Finalment s'han acabat detenint 6 persones relacionades amb aquests aldarulls. Veurem com segueixen aquestes protestes i també com evoluciona el pacte per assolir un govern que en principi a final de mes hauria d'estar tancat. Si no, haurem d'anar a repetir eleccions. I els sindicats convoquen 5 dies de vaga a Renfe i Adif contra el traspàs de Rodalies, un altre aspecte relacionat amb aquests pactes de govern. I és que els comitès d'empresa de Renfe i Adif han acordat convocar 5 dies de vaga, 24 i 30 de novembre i 1, 4 i 5 de desembre, en les reunions d'aquest passat dimarts, segons han informat fonts sindicals. Aquestes reunions extraordinàries s'han convocat arran de l'acord entre PSOE i Esquerra de la setmana passada per traspassar Rodalies a la Generalitat. Els sindicats han criticat el pacte per la manca d'informació sobre les condicions laborals de la plantilla, tant de l'operador com de l'administrador de la infraestructura. El Ministeri de Defensa que només diu que només es tracta d'un acord polític que no aborda, a hores d'ara, aspectes tècnics sobre com es farà aquest traspàs de competències entre l'Estat i la Generalitat. Veurem si això finalment s'acaba produint i com, i si finalment aconsegueixen posar solucions a les evidents problemàtiques del servei. I Educació convoca un consell escolar per parlar de la regulació dels mòbils a les aules. I és que el Departament d'Educació, per fi, començarà a debatre la setmana que ve si crea una regulació o no per prohibir l'ús dels telèfons mòbils als centres escolars. I és que el Consell Escolar de Catalunya ha convocat una sessió extraordinària per abordar aquest tema. Serà aquest dijous que ve, però això després que els últims dies s'hagi intensificat aquest debat sobre l'ús que han de fer els adolescents dels mòbils i també, sobretot, a partir de quina edat hi han de tenir accés. Doncs estarem ben pendents de veure si finalment les administracions s'alineen amb pares i centres escolars per posar un límit a aquest accés dels telèfons mòbils. I tot seguit anem a conèixer la previsió del temps amb l'Albert Aparicio. Bon dia, Albert.
Bon dia.
Quin temps ens acompanyarà avui al Baix Empordà?
Dimecres ha començat amb ambient fred, amb temperatura pràcticament hivernal les primeres hores del matí a l'interior del Baix Empordà, amb valors entre els 3 i els 6 graus de mínima. Exceptuant algun punt de la costa que pot presentar transitòriament alguns núvols baixos aquest matí, el dia serà en conjunt assolellat i la temperatura màxima rondarà els 18 graus. A la tarda, vespre, amb vent de garbí en cops de 30-40 km per hora al terç sud i litoral de la comarca. Demà ens creua les restes d'un sistema frontal força desgastat que entre matí i migdia deixarà un cel més ennuvolat sense descartar quatre gotes o algun petit ruixat, entre res i poca cosa. A mitjà termini, la temperatura, especialment la mínima, tendirà a ser més elevada.
Diuen que arriba l'estiuet de Sant Martí a finals de setmana, per tant, una mica de treva en aquesta fred que ha arribat ben bé de cop. Moltes gràcies, Albert. I el comentari d'avui ens el porta Marc Traité.
El passat 5 de novembre de 2023 ha tingut lloc al Parc Central de Girona la tercera cursa adaptada d'infants i joves de Girona. Enguany es celebrava la tercera edició amb aproximadament uns 50 participants. L'activitat ha estat organitzada per Multicapacitats, l'Ajuntament de Girona i un munt de voluntaris. Tots ells conjurats per tal que els infants i joves de Girona no deixin de gaudir i participar d'esdeveniments esportius populars per raó d'una discapacitat, en qualsevol de les formes que aquesta pugui manifestar-se. La cursa s'adapta a qualsevol barrera que pugui sorgir, per això el participant escull si vol un tram de 20, 50 o 100 metres i si necessita acompanyament o no. Amb independència de la modalitat escollida, el participant es troba a la meta una multitud d'espectadors eufòrics per la seva arribada. La seva arribada a meta no és una arribada qualsevol, és l'arribada d'uns infants o joves que corren el perill de quedar enrere o exclosos d'esdeveniments com aquest. D'aquí l'eufòria i alegria de gaudir ja de la tercera edició de la cursa adaptada. La consolidació de la tercera edició fa que sembli impossible que tot comencés un 14 d'agost de 2021 al barri gòtic de Barcelona, quan la mare d'una nena amb espina bífida va sembrar la llavor amb la primera cursa adaptada a Catalunya. Després han vingut 40 curses més i un munt de nens han passat d'espectadors a protagonistes. La cursa adaptada aconsegueix remoure els obstacles que impedeixen la pràctica de l'esport. Alhora, serveix d'estímul i reivindicació per remoure qualsevol obstacle que impedeixi que tots gaudim de les mateixes oportunitats en igualtat de condicions.
Doncs visca les oportunitats, les igualtats i també aquestes curses que no exclouen a ningú. Moltíssimes gràcies, Marc, i gràcies. I comencem amb el repàs de les principals notícies del Baix Empordà, i és que el govern ha impulsat una regulació pionera a Catalunya que acaba amb les llicències de pisos turístics eternes i imposa l'obligació de renovar-les cada 5 anys amb un permís que han d'emetre els ajuntaments. Paula.
La normativa aprovada en Consell Executiu dimarts entrarà en funcionament a 262 municipis que concentren 95.000 pisos turístics, que és el 90% del total. Els consistoris només podran donar llum verda si el plantejament urbanístic justifica que hi ha prou sòl per habitatges. Les llicències estaran limitades a un màxim de 10 pisos turístics per cada 100 habitants, un topall que se supera a una cinquantena de municipis. En aquestes 47 poblacions saturades hi ha un escreix de 28.000 apartaments turístics que la norma obliga a eliminar. En total, d'aquests apartaments que se situen per sobre del topall marcat per la Conselleria, representen un terç del total dels pisos turístics que hi ha a Catalunya. La majoria de localitats on s'haurà de reduir-ne el nombre són petites, però també hi ha de mitjanes, com ara Platja d'Aro.
I la intenció darrere d'aquesta norma és acabar el monopoli i l'especulació dels pisos turístics, que el govern considera que s'ha desenvolupat de forma totalment desendreçada.
En aquest sentit, els permisos de 5 anys de vigència es concediran mitjançant un procés de concurrència que determinarà cada consistori. D'aquesta manera, el govern s'assegura que no malmet l'autonomia municipal, tot i que el topall se situï en un màxim d'un 10% de pisos per habitants a partir de 5 pisos turístics per cada 100 habitants que el Departament de Territori considera que hi ha una concentració excessiva d'apartaments que posa en risc l'equilibri social i empeny a l'alça els preus de l'habitatge. Al llistat aprovat aquest dimarts hi ha 134 municipis on ja hi ha més de 5 pisos per cada 100 habitants. Encara que els ajuntaments siguin els encarregats de concedir les llicències, el govern fiscalitzarà les modificacions en les planificacions urbanístiques i hi haurà un diàleg permanent amb els consistoris a les subcomissions d'urbanisme. Aquesta mesura afecta a 23 municipis del Baix Empordà i, de fet, la comarca té 8 municipis que sobrepassen el topall establert.
I sota el lema Prou Barracons, aquest dimarts al matí, l'Associació de Famílies de l'Escola de Forallac es va manifestar per exigir la construcció d'una escola nova. Des de l'AFA denuncien que el centre educatiu porta més de 15 anys en barracons des del seu inici. Actualment, l'Escola de Forallac compta amb 160 alumnes aproximadament. Tots els detalls, Carla.
La protesta va començar al parc 1 d'octubre, molt a prop de l'escola, al voltant de 8:45 del matí, i es va desplaçar fins a la rotonda de Volpellac. Una vegada a la rotonda, els manifestants van tallar la circulació de la carretera C66 a l'alçada de la rotonda de Volpellac. El tall de circulació va provocar cues de cotxes en les quatre entrades de la rotonda, sobretot en direcció Pals-Palafrugell-Palamós. Després del tall, la protesta es va traslladar fins al semàfor principal de Volpellac, en direcció al pati de l'escola, on es va penjar la nova pancarta amb el lema Prou Barracons. En plena protesta, enmig de la rotonda, la presidenta de la Junta de l'AFA va llegir un manifest on va denunciar el silenci absolut dels serveis territorials i del Departament d'Educació i va apuntar que sí que s'han firmat convenis per la construcció de noves escoles arreu de Catalunya. Les famílies estem cansades que any rere any els nostres fills segueixin en la mateixa situació, va afirmar.
L'any passat ens vam reunir AFA, Ajuntament, Serveis Territorials de la Zona, on se'ls va reiterar la voluntat de l'Ajuntament i de les famílies de construir una vegada per totes l'escola pels nostres infants. El terreny està llet, Ajuntament informa que tindrien capacitat suficient per pagar per avançar en la construcció i firmar un conveni d'educació, tal com s'ha fet amb múltiples municipis anteriorment. Després del silenci absolut per part de serveis territorials, tot es pugui que ni educació ni serveis poden firmar cap conveni l'Ajuntament i construir escoles. De conveni sí que se'n fan. Però sembla ser que tot arreu menys a Forallac. Últim conveni firmat, Hospitalet, Hospitalet de Llobregat, el dia 6 d'octubre. Les famílies estem cansades, que any rere any els nostres fills segueixen en la mateixa situació i no tinguem respostes de ningú.
La presidenta de l'Associació de Famílies de l'Escola de Forallac, Marta Clusa, assegura que se'ls ha dit que hi ha escoles que tenen prioritat per davant de Forallac.
A més, afegeix que el terreny està a punt per ser cedit per part de l'Ajuntament i només falta el permís de construcció. Clusa lamenta que els nostres fills no han trepitjat mai una escola digna, només barracons.
El terreny està llest per cedir a educació, estem esperant que donin l'okay a construcció per poder tirar endavant el projecte. I argumenten que hi ha escoles que tenen altres prioritats, sí? Que van per davant nostra, que o potser estan separades, i hi ha carrers pel mig, coses que entenem, però és que la nostra escola és íntegra de barracons. Els nostres fills no han trepitjat mai una escola com meu mare, una escola digna.
Josep Sala, alcalde de Forallac, explica que el terreny reservat per la construcció de la nova escola està al costat del camp de futbol, en una zona d'equipaments del poble. Es tracta d'un terreny que es va cedir al consistori, a més d'una part que l'Ajuntament va comprar. En total, la inversió per adequar-lo a la futura construcció, l'Ajuntament hi va destinar una quantitat aproximada d'1.300.000 euros.
És un terreny que està a l'altre costat del poble, per dir-ho així, que és allà on hi ha el camp de futbol i el biciparc i aquestes coses, o sigui, no són l'equipament. Aquest terreny, doncs, es va entre la cessió que hi havia d'una unitat d'actuació i d'una part que es van comprar, es van requalificar, van fer d'equipament per l'escola, van anar tirant endavant, ho vam urbanitzar finalment, no?, que és l'any passat, més o menys fa un any així, quan vaig organitzar amb un cost de tot plegat 1.300.000 euros. Després vam enviar l'ensenyament, diguem-ne, que teníem els terrenys a disposició, i bueno, i el que ens van dir, doncs, més o menys, doncs, que això ja el dia que es necessitessin ja ens ho demanarien.
I un estudi realitzat per l'empresa Sorelló, Estudis del Medi Aquàtic, ha fet un seguiment durant un any a 10 finques custodiades pel Consorci del Ter, on s'han detectat fins a 9 espècies d'amfibis diferents. Mariona.
El seguiment s'ha dut a terme en 3 campanyes diferents de mostreig, 2 a la tardor i 1 a la primavera, per cobrir tot l'espectre fenològic de les espècies. El seguiment s'ha realitzat amb una metodologia adaptada per experts en hipertologia. Aquesta metodologia inclou 3 tipus d'observacions: les acústiques amb sensors, les visuals, que és cercar per l'entorn i per dins de l'aigua, i la captura amb salabre. Entre tots els vertebrats predomina el gripau comú, seguit del tòtil, la granota pintada i la granota verda, que s'han localitzat en un 80% de les àrees. L'espai en custòdia on s'han observat més espècies han estat a les riberes del Ter, entre Sant Gregori i Bescanó, amb 7 espècies. Per contra, a la finca en custòdia del Matabós de Torelló només s'ha fet una investigació acústica d'un tòtil. La desaparició de les espècies de la zona pot ser degut a l'excés de depredadors, tant aus aquàtiques autòctones com peixos i crancs exòtics, així com l'aïllament de l'espai natural. D'altra banda, les espècies més difícils de detectar han estat el gripau corredor, la reineta i el tritó palmat, aquest últim només observat al Bescanó. La granota roja, espècie típicament eurosiberiana, únicament s'ha detectat a la finca El Roig. Aquest seguiment s'ha realitzat en el marc del projecte Actuacions de conservació de fauna fluvial amenaçada al Baix Ter 2022-2023.
I els amfibis són el grup de vertebrats més amenaçats a escala global, Mariona.
Això és degut a la destrucció dels seus hàbitats, així com l'aparició d'espècies invasores, la contaminació i els atropellaments. A Catalunya, aquest grup animal utilitza punts d'aigua de diferents tipologies per reproduir-se. Entre aquests tipus es troben els hàbitats aquàtics associats a rius permanents, com el Ter.
I l'Ajuntament de Palamós ha renovat 215 lluminàries de fanals de diversos carrers del municipi.
Concretament, s'han canviat 52 llums a l'Avinguda de Catalunya, 51 a la carretera de la Fosca i 39 a la Ronda de l'Est, entre d'altres. Els nous equips lumínics s'han ubicat a la mateixa columna existent de les lluminàries antigues, que han quedat desfasades pel que fa a la tecnologia i eficàcia, fet que provoca una il·luminació deficient, així com reiterades avaries. La nova il·luminació permetrà incrementar la qualitat lumínica generada i, per tant, del confort i seguretat dels veïns, vianants i vehicles. També s'aconsegueix rebaixar les emissions de CO2 i el consum elèctric anual, amb un estalvi econòmic al municipi d'uns 45.000 euros. En els darrers anys, l'Ajuntament de Palamós ha anat desenvolupant projectes de renovació i millora de l'enllumenat públic del municipi, que s'han anat executant en diversos barris, carrers i places per millorar-ne la lluminositat. S'han adaptat els fanals a la normativa tècnica de baixa tensió i contaminació lluminosa, amb la disminució de la potència i amb un destacat estalvi energètic i de despesa econòmica. Les tasques d'instal·lació de les llums han estat a càrrec d'una empresa especialitzada i el pressupost global del projecte és de 54.079 euros.
I aquest dissabte el Centre Fraternal de Palafrugell farà la festa de l'inici de la seva revolució, que consisteix en un canvi d'imatge i la reforma del teatre. Els membres de la Junta expliquen que volen obrir-lo a tothom i reivindicar-lo com un espai essencial de la història i també del present de Palafrugell. Ferran.
Sandra Bisbe, Albert Gómez i Xavier Carreras, membre de la Junta, han explicat al Supermatí que busquen donar una nova vida al fraternal.
Una mica entrada a gent nova al centre i per això aquest revolució també de donar la volta.
I en aquí també hi veureu molt quan veieu l'emblema del Fraternal, que li hem doncs, fet uns retocs, que creiem doncs, que una mica anem per aquí, anem a trencar estereotips, a trencar discriminacions i obrir el Fraternal a tothom, que de fet sempre ho ha sigut.
La clau d'aquesta revolució és la reforma del teatre, que s'habilitarà com a sala polivalent i s'aprofitarà per posar-lo al dia després d'anys d'endarreriments.
Han passat molts anys que no hi ha hagut intervencions, ja ha anat havent, per una banda, envelliment de l'edifici, per altra banda, han anat sortint noves normatives que no s'ha anat actualitzant, com qualsevol local que tens obert amb els anys, l'has de posar al dia, i una mica és la intenció. La reforma que plantegem no és una reforma de fer un canvi radical del Fraternal, sinó que és posar-lo al dia en les instal·lacions i en mesures de seguretat.
I està previst que les obres comencin durant la primera meitat de l'any que ve. Ara estan acabant de redactar el projecte que mantindrà l'essència del Fraternal.
S'hi faran molts més actes, entre els quals alguns organitzats per l'Ajuntament, com el Festival de Jazz o el Flors i Violes. I pel que fa a la nova imatge del Fraternal, expliquen que buscarà demostrar que el Fraternal està obert a tothom.
Seguia una mica amb aquesta idea que sempre ha tingut el Fraternal d'obrir les portes a tothom, no? Però ara més que mai, no? I amb l'emblema també volem que es noti. Per tant, no volem descobrir gaires cosetes perquè heu de venir.
Per això, dissabte al migdia han organitzat visites guiades per descobrir tots els racons del Fraternal. També es farà una rossada i una festa amb Masoni, Miquel Abres i la Mandi.
Fraternal és, al final, és sinònim de poble, de Palafrugell també, no? I això potser s'ha anat perdent una mica. Volem que molta gent s'ho torni a fer seu i que s'integri a dins d'aquest gran club. I llavors, bueno, poder obrir l'espai i ensenyar-lo, perquè hi ha moltíssima gent que no està mai en sales que tenim, que són molt, molt xules, amb molta història.
Queden poques entrades per les visites guiades, però encara n'hi ha disponibles per la rossada i la festa. La presentació del projecte de rehabilitació serà oberta a tothom a 4:45 de la tarda i al final de festa, a càrrec de Miquel Abres, Masoni i Mandy Rules, a partir de 5:45. Les entrades es vendran el mateix dia a la taquilla amb un preu de 5 euros i la consumició inclosa. Qui assisteixi al dinar ja tindrà l'entrada inclosa.
I l'obra de teatre Girls Like That, noies d'aquestes, amb la palafrugellenca Marta Nill, arriba a Palafrugell aquest divendres. La companyia Calam va estrenar-la a Barcelona i ara fan una gira arreu de Catalunya. L'obra aborda temes d'actualitat com les expectatives de gènere i els estereotips que continuen, tot i la lluita feminista. Ferran.
Reflexionen sobre l'assetjament escolar, però també de la pressió estètica, els rols entre els grups adolescents o els comportaments que s'hereten de l'entorn familiar i les amistats. En aquest sentit, Marta Niell explica que és una obra per a tots els públics i afegeix que els adults poden ser conscients sobre l'impacte d'alguns dels seus discursos cap als fills.
Aquestes noies, a vegades, a través del que comenten entre elles, pots veure molt clar que com viuen els seus pares i mares, quins discursos els hi traspassen a elles, no? I és una manera de també, com adults i adultes, veure quina influència tenim sobre els nostres joves i com podem evitar fer-los-hi mal, saps?
L'obra escrita per Evan Placey comença amb la difusió d'una fotografia d'una de les noies despullada. Es farà viral entre tot l'Institut St. Helen i a partir d'aquí reflexionarà sobre quines diferències hi ha si a la fotografia hi apareix una noia o un noi. Durant tota la representació, les 5 actrius, Anita Martín, Marina Requero, Paula Castillo, Sara Nofrerías i la palafrugellenca Marta Niell seran dalt de l'escenari.
I per això estan coral i llavors sents també que repeteixen el que diu una més endavant, potser que ho repeteixi una altra, no? I és com per fer aquest èmfasi de la influència que tenim les unes amb les altres.
Van estrenar-la a la sala Versus Glòries i l'han interpretat al Teatre Tarantana de Barcelona. També ha estat nominada als Premis Butaca com a millor espectacle de petit format. Ara fan una gira per Catalunya i divendres a 8:00 PM la representaran al Teatre Municipal de Palafrugell. De fet, ja es poden comprar les entrades en línia i, a més, al matí faran una sessió pels centres educatius palafrugellencs. Com us dèiem, una de les actrius és la palafrugellenca Marta Niell, que es defineix com a cantant, actriu i ballarina, però també té moltes altres facetes. Ara té en marxa diversos projectes i tallers en centres educatius.
I que parlen sobre addicció a les xarxes socials i també sobre violència en les relacions, rols de gènere. I això és amb una companyia de Girona que es diu l'Anna Beba i també estic molts dies del curs fent tallers amb aquesta gent.
I notícia trista per la Bisbal, perquè ha mort Teresa Colomer, propietària de Galetes Graupera, a la Bisbal d'Empordà. Juntament amb el seu marit, Joan Casademont, van regentar el negoci familiar que ha existit des del 1879, Mariona.
Galetes Graupera va néixer com a forn de pa al carrer del Call de la Bisbal i es va acabar convertint en un forn de galetes i dolços. Quan es va traspassar el negoci a la família Casademont, va mantenir el nom i va donar a conèixer els seus productes artesans arreu. El negoci familiar porta ara un dels fills del matrimoni, Joan Martí Casademont, que ha incorporat altres productes com el pica-pica de xocolata, les glòries o els xocolins, els ja tradicionals bescuits fullats, carquinyolis, rosquilles o els cubanos, entre altres productes. La cerimònia per acomiadar Teresa Colomer se celebrarà aquest dimecres 8 de novembre a les 10 del matí a la parròquia de Santa Maria de la Bisbal d'Empordà.
I el Flamengi, el Festival de Flamenc de Girona, celebra el seu cinquè aniversari aquest mes de novembre. El festival arrenca el pròxim 10 de novembre a Girona i acabarà el proper 26, també a la capital de les comarques gironines. I per parlar-nos d'aquest festival, que visitarà diversos espais de les comarques gironines, ens visita la directora del Flamengi, Noemi Osorio. Bon dia, senyora Osorio.
Hola, bon dia. Moltes gràcies per convidar-me.
Gràcies a vostè per deixar-nos aquests minutets d'aquest dimecres al matí. Primer de tot, m'agradaria preguntar-li, al llarg d'aquestes dues setmanes i mitja, quins municipis visitarà el festival?
Doncs mira, enguany estarem a Girona, com sempre, a Banyoles, Figueres, i com a novetat aquest any també estarem a Blanes, Salrà i la Bisbal.
I clar, jo que no estic gaire familiaritzada amb el món del flamenc, quins artistes, quins noms reconeguts hi podrem trobar en l'edició d'enguany d'aquest festival?
Doncs aviam, com a cap de cartell que la gent així tothom conegui més mainstream, potser seria l'Alba Molina, no?, que és la filla de l'Eloi Manuel, que és bastant coneguda, el José Mi Carmona, que és exmembre de la banda Ketama, molt, molt conegut també, i després els altres, ja si ets una mica més a banda del flamenc, veurem figures com Rocío Molina, que és una artista internacional, per mi de les millors bailaores que tenim actualment, no? O l'Anna Morales, que va ser Premi Nacional de Dansa l'any passat, una catalana prodigiosa també, que estarà a Girona. Sandra Carrasco i David Yaral, que són dos joves que pugen amb molta força en quant a cante i guitarra, igual que Ismael de la Rosa i Gerai Cortés, que també són... I després també tenim el quilòmetre zero, no? Per exemple, el Cigarrito de Después és un grup molt estimat a Girona, que també el podrem veure, Set de Rumba, són grups de mítics de Girona que tothom els coneix i els estima, no? I molts altres que m'estic deixant, eh?
Perquè és una programació bastant àmplia, o sigui, són els diversos caps de setmana d'aquest mes de novembre, aquestes dues setmanes repletes d'activitats. Esclar, jo li volia preguntar, en diverses disciplines de dansa durant aquests últims anys hi ha hagut la creació o el sorgiment d'estils transgressors i també doncs, noves maneres d'entendre, per exemple, balls tan clàssics, i crec que el flamenc és un d'aquests... En aquest festival passa això?
Sí, en concret hem fet una aposta molt forta per la dansa aquest any, per la dansa o pels projectes liderats per dones, i casualment les tres dones que portem són figures que transgredeixen aquesta línia del flamenc tradicional, no? Elles han begut aquí, evidentment tenen l'essència i tota la tècnica del món, no?, per ballar flamenc tradicional, però és veritat que han buscat el seu espai, la seva diferenciació, no?, el seu accent, i es podria dir que fan flamenc, però pots identificar moviments de danses contemporànies i d'altres estils, no? És el cas de la Rocío Molina, que, com et deia abans, és un artista internacional perquè ha transgredit aquesta línia, no? Se la reconeix fora del flamenc també, com a peça fonamental dintre de la dansa. És el cas de l'Anna Morales, que va ser Premi Nacional de Dansa, no per al flamenc, sinó de dansa en general, i de la Leonor Leal, que és una investigadora nata, no? Que també la podrem veure a la Salrà, divendres 17, i que ella fa una feina junt amb Malpelo, que és una companyia de contemporani molt coneguda també.
Clar, jo el que voldria preguntar és, aquest cap de setmana que comencen les activitats aquest 10 de novembre comencen les activitats a Girona, què hi podrem trobar? Vull dir, hi podrem trobar des de ball, música, hi ha alguna altra activitat més?
Sí. Home, hi ha una activitat molt divertida aquest cap de setmana. Jo la recomano a tothom. A mi em fa moltíssima il·lusió, que és l'exposició de flamenco pop que es diu Una revolució gitana. Aquest any, com que el fil conductor és la línia del mestissatge, el que volem explicar és la importància del mestissatge per a l'expressió del flamenc i la influència que han tingut diferents ètnies, persones i cultures perquè el flamenc sigui avui dia com el coneixem. I una clara mostra de tot això, no? És aquesta expo, que és superdivertida, com et dic, perquè és una exposició, l'exposició més gran de vinil a l'època dels anys 60, 70 i 80, d'aquesta gent que se li deien nuevo flamenco, els que suposadament van revolucionar el flamenc a l'època perquè també van ser molt atrevits i van començar a fusionar el flamenc tradicional, el que es cantava a les cases, en els tabancos i en llocs tancats, per dir-ho d'una manera, i el van popularitzar barrejant-lo amb músiques com urbanes o músiques que venien d'altres latituds com el rock, el soul, etcètera, no? D'aquella època que era com la gent jove bevia del flamenc, però bevia també del que s'estava escoltant, no? És una mica el que passa ara i una mica el que passarà sempre, no? Llavors a mi em fa molta gràcia perquè en ells estem parlant de Manzanita, les Greques, Loli Manuel, tota aquesta generació, podrem veure els discos originals d'aquesta època exposats en el Centre Cultural de la Mercè. A més, la seva autora, no, que és la Cati Clara, que és una gran artista i compositora, ens farà una conferència parlant d'aquests artistes i de les vivències que ella va tenir amb ell. I hi haurà una mica d'inauguració a través d'aquesta expo i a partir d'aquí doncs es desenvoluparà tot el festival, no?
I clar, jo també volia preguntar-li, per persones que no estiguem familiaritzades amb el món del flamenc, també podem accedir a aquestes activitats? És a dir, fa falta ser un gran entès del flamenc per gaudir d'aquest festival?
No, precisament el que s'intenta amb el flamengi és crear una generació de nous públics en un indret on a priori no hi ha una afició excessiva, no? Com a altres regions. Llavors el que fem és un ventall molt ampli, molt diferent, i és un festival on tu pots trobar des de flamenc molt tradicional a flamenc molt vanguardista, no? I d'estils, per exemple, com el que farà José Mi Carmona, no? De flamenc fusionat amb jazz. Amb grans artistes com Javier Colina, no?, que el tindrem a la Bisbal. Es tracta d'això, no?, de deixar-se portar, d'obrir la ment i de veure que el flamenc no és allò que tenim al cap, no?, per la gent que no l'escolta habitualment o que no està dintre del món del flamenc. També el que intentem amb el festival és trencar aquests estereotips i fer que la gent s'acosti al flamenc d'una manera sana, no? I que vagi descobrint, perquè el flamenc és un art viu i va canviant, va evolucionant, no és el mateix potser un concert que tu hagis vist fa 10 anys, de qui sigui, no? El que pots trobar-te ara dintre del Festival Flamengi de Girona, no? Jo animo a tothom que vinguin, sí, tant a la inauguració que serà aquest dissabte, com als concerts, a les masterclass, inclús per a gent que vol entrar a dintre, no?, i no sap com, doncs mira, fes un curs de palmes, no?, un curs de palmes flamenques, que tu passaràs pipa i també veuràs què és això del flamenc.
Exacte.
No? O vine al dinar popular que fem, o bueno, fem moltes activitats de participació, no?, precisament perquè la gent vagi impregnant-se del flamenc i descobreixi, no?, perquè al final és molt divertit i és molt, molt apassionant.
Mm-hmm. Jo, per acabar, li volia preguntar, el dia 26, que és l'últim dia del festival, clar, aquest el celebren com el dia de l'entrada del poble gitano a Catalunya. Clar, aquest dia entenc que serà una gran celebració, no?
Bueno, és el que et deia, no? Com que aquest any intentem mostrar i parlar de lo que és el mestissatge, hem volgut també homenatjar al poble gitano, no? Perquè creiem que han fet una grandíssima aportació al flamenc, al gènere flamenc, tal com el coneixem avui dia, i bueno, clar, no, coincidint que a més les dates són aquestes, no podíem deixar passar aquesta oportunitat de celebrar l'entrada del poble gitano a Catalunya, que va ser el 26 de novembre i que justament és quan nosaltres tanquem el festival, no? Llavors hi haurà tot un seguit d'activitats que tenen a veure amb el flamenc i tenen a veure amb el poble gitano. Són activitats obertes, la majoria mm-hmm. d'elles gratuïtes, i acabem en el Sunset Jazz Club de Girona, que és un temple del jazz, però que aquest dia ens el cedeixen per a fer flamenc i en format íntim i de proximitat, no? I seran tot, intentem que siguin vivències úniques, no? Que la gent pugui recordar i que la gent pugui disfrutar i viure en primera persona d'una manera molt especial, no? Uh-huh. Llavors, bueno, també aquest guinyo, no? A poder celebrar diades i efemèrides com aquesta, no? Que es consideren importants i que no s'han fet mai, a més, no s'havia celebrat mai a l'entrada del poble gitano a Catalunya.
Uh-huh. Doncs deixem tot això apuntat, i qui vulgui consultar tota la informació ampliada ho pot consultar a la mateixa pàgina del Flamengi, que es pot consultar fàcilment. I també moltíssimes gràcies per donar-nos aquests minuts i explicar-nos una mica més totes aquestes iniciatives i aquest accés més senzill que podem tenir al món del flamenc aquí a les comarques gironines. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Noemí Osorio, i esperem que el festival sigui tot un èxit.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt i molt bé. Moltes gràcies. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Com bon vas dia. Del refredat?
Ho estava comentant amb l'Eduard abans de començar la secció i crec que he tornat a caure, una mica.
Doncs avui et portarem uns quants remeis.
Home,
uns quants remeis.
Això m'anirà perfecte, perquè crec que ho faré servir tot l'hivern.
I ben naturals, tot.
Ah, mira.
Tenim aquí en Josep Ramon Prats Miró, jubilat, però des de fa més de 30 anys es dedica a estudiar els remeis ancestrals transmesos per la gent gran, i la majoria elaborats amb plantes autòctones d'on ha viscut, el Baix Empordà, el Priorat i el Ripollès. Sí, bon dia.
Sí. Bon dia.
Bon dia. Benvingut. Gràcies per venir.
Ben trobats.
Perfecte.
Tu sempre dius que estar bé no és gratis.
No.
Per tant, en aquest cas, la prevenció és importantíssima, i suposo que també, doncs, quan la prevenció ha estat prou adequada, o a vegades no depèn de nosaltres, doncs durant el procés d'estar doncs fotuts, malalts, en tos, engripats, el que sigui, hem de ser rigorosos en tots els processos i no deixar-nos res, no?
I tant. I sobretot la prevenció, no pensem que la prevenció ha de vindre de molt enrere, o sigui, si vols fer un preventiu de cara a les malalties, a les patologies hivernals, refredats, tota mena de refredats, i fins i tot complicacions que poden arribar a ser importants, pulmonars i de les vies respiratòries, això ha de vindre d'enrere. Jo sempre he començat la prevenció el mes de setembre, a prendre, per exemple, equinàcia i pròpolis, però esclar, no podem pretendre resoldre una problemàtica d'aquesta si no tenim uns fonaments mínims que vinguin de lluny.
I a més, just en els darrers dies, sobretot avui precisament les temperatures han baixat en picat, ens hem aixecat a 4 graus, per exemple, a la Bisbal, i s'ha notat això, un canvi de temps força notable, baixada de les temperatures, la setmana passada vent. Segur que més d'un d'aquests canvis sobtats l'han fet quedar-se al llit, o els més valents han anat a treballar, tot i les dificultats, com la Maria, que sempre està aquí al peu del canó.
Jo fa dues setmanes no era jo. No, de debò, ho vam comentar també amb l'Eduard.
Sí, sí, ens vas donar la idea, de fet. I just deixeu-me afegir que aquesta setmana encara hi haurà més canvis de temps, perquè ve l'estiuet de Sant Martí, sempre pugen les temperatures, sí, per
doncs
l'estiuet de Sant Martí.
Perfecte, perquè jo acabaré refredada, és que estic segura.
Avui ens hem aixecat a 4 graus i han dit que diumenge podria haurem d'anar amb màniga curta, o sigui que... Què hem de fer amb
aquestes
coses?
Mirarem que amb mos i amb glob, doncs, intentar-ho passar millor.
Exacte.
També hem de mirar, doncs, que les malalties no s'agreugin. I què podem fer per això?
Aquest preparat de plantes que parlarem avui, quatre plantes autòctones del nostre país de sempre, es poden fer servir sempre, o sigui, pot ser una decocció de plantes que pots fer servir, que sigui la primera cosa que facis abans d'esmorzar, una bona tassa d'aquelles herbes.
Què és una decocció, per si hi ha algú que no ho sàpiga?
Decocció és fer una ebullició, portar a ebullició les plantes que vulguis prendre. O sigui, jo normalment les faig, les poso en fred, quan arriben a bullir les deixo bullir 3-4 minuts i després les deixo tapades 3 o 4 minuts més.
O sigui que és diferent d'una infusió.
Infusió, sí. Una infusió és el que ens porten a qualsevol establiment. Ens porten una tassa d'aigua calenta amb una bosseta, la posem a dintre, la deixem uns minuts i ens prenem allò. Allò és una infusió.
I què té de beneficiós, la decocció?
La decocció per mi té més propietats. S'ha fet tot amb un procés més lent. O sigui, de manera ràpida no es fa res bé. Ni infusions ni res que s'hi assembli. Ni cap altra cosa a la vida.
I ara que deies, aquestes quatre herbes autòctones del Baix Empordà o d'aquí al país en general, quines són aquestes quatre?
Jo considero la camamilla, la menta, la farigola i el romaní. Penso que el nostre país se'n troba a tot arreu i fins i tot se'n cultiva en jardins, encara que n'hi ha un parell com la farigola i el romaní, que els hi agrada la terra molt erma, vol dir sense cap mena de nutrient, i amb jardins de vegades es fa difícil cultivar aquestes dues.
Les propietats, per exemple, vam apuntar que la camamilla i la menta són antiinflamatòria.
Per excel·lència.
La frigola, desinfectant.
Desinfectant.
I el romaní, circulatòria.
Circulatòria, sí.
Llavors, les herbes, com les podem aconseguir? Perquè, o sigui, lo ideal què seria? Collides poder?
Oh, i tant, si les pots collir, si pots sortir al bosc i collir-les, és fantàstic.
S'han de conèixer, però,
Clar, s'han de conèixer, sí, sí.
Això sí.
Però quan les coneixes, ja les coneixes per sempre.
Exacte, i hi ha un moment òptim, no?, de
sí,
recol·lecció, diguem,
sí, sí,
que és quan estan florides, tinc entès?
Sí, això mateix. I tot i que amb el canvi climàtic han avançat la floració, però en gran manera. Hi ha l'herba de Sant Joan, per exemple, que es collia la nit de Sant Joan i de vegades a finals de maig ja està passada. Ja és passada.
I sempre recordo que deies la frigola o així, el romaní, per exemple, solen florir quan s'acosten sants, no?
Mare de Déus.
Mare de Déus, això.
Sí, el romaní.
El romaní.
Sí, sí. El romaní floreix moltes vegades al llarg de l'any, o sigui, no té només una floració com la farigola o la camamilla, que la culls en el moment idoni i després es d'esperar fins l'any vinent, però el romaní va florint al llarg de l'any. És fantàstic.
Llavors, sí, si no les podem anar a collir o no ens ve bé d'anar-les a collir, també evidentment les poden anar a comprar, i sempre és millor en principi a granel o en bossetes, a mercats com per exemple l'Equipal de Frugell, de la Bisbal, Sant Feliu, tots aquests mercats trobarem parades. També trobarem botigues especialitzades, per exemple, tu ets bastant fan d'anar, com que ets de la Bisbal, anar al Molsa,
sí,
o al Soc Natural, que són dos botigues de la Bisbal que,
sí, sí,
en aquest sentit, doncs, trobareu herbes i a més que de les herbes ens veu dir que no en cal abusar, perquè hi ha gent que realment quasi bé és herbes amb aigua, no aigua amb herbes.
Sí, els herbolaris normalment recomanen una cullerada sopera per tassa. Però clar, jo tinc la meva dosi sempre és un pessic amb els tres dits de la mà.
Que és una mica menys que la cullera...
Això. El que passa que jo faig servir tres o quatre de juntes i al final encara m'hi afegeixo alguna classe de te.
Però no és un pessic de cada herba, és el total, no?
No, un pessic de cada.
Ah, de cada, val. De cada.
Però si em faig una tassa de farigola, agafaré un pessic. També tinc jo la cosa de que m'agrada molt el que bec que sigui transparent, que sigui clar, o sigui que no, clar, si agafem una cullerada sopera d'una herba, depèn de quina herba es fa, quasi bé negra, fosca, i a mi no m'agrada tot això, m'agrada una cosa transparent,
ben transparent.
Llavors aquesta, per exemple, aquesta combinació camamilla, menta, frigola i romaní, per què ens aniria bé?
Ens aniria bé per tot, pels refredats, és fantàstic això, l'antiinflamatori, i la menta antiinflamatòria, la farigola desinfectant, antisèptica, i el romaní o sigui, activa la circulació de la zona afectada. Per exemple, mal de coll, una cosa hauríem de tindre molt present, i és que com que tota inflamació cursa amb molta escalfor a la zona afectada, de no prendre la beguda, la infusió o la decocció molt calenta, perquè si no encara potències aquella inflamació. Per tant, una mica més de tèbia és suficient.
Per tant, Maria, pots prendre nota, eh?
Exacte, i jo és que tot, parlar de tot això em recorda a la meva àvia, amb una olla que tenia molts d'anys, que ella hi ficava romaní, entre d'altres herbes, i m'ha recordat això. Vull dir, ella feia aquestes infusions, el que passa que li sortien negres, vull dir, era tot el contrari.
Vull dir, posava una mica més.
Exacte, ja segur, està. Segur.
I llavors també pot quedar poder una mica més fosca, depèn, que també és una cosa que ens va molt bé aquests dies, que és la mel.
Exacte.
Perquè, per exemple, una mel de romaní o una mel de castanyina són del mateix color i potser això també fa que, doncs, enfosqueixi una mica més el líquid.
Però la mel també va bé, no? La mel també va bé.
I avui en trobem de tota mena. A l'hivern podem fer servir la mel d'eucalipto, per exemple, mel de romaní, hi ha mel de tot avui dia.
Sí, sí. I, bueno, ara parlàvem de refredats, no? De totes aquestes infusions. Però també va molt bé el gingebre, no? Per combatre aquella tos tan molesta... Ens vas comentar que tu mateix fas un xarop de gingebre. Com es fa i com és, no?
Aquest xarop de gingebre ens el va transmetre un mestre oriental, o sigui que no és autòcton d'aquí, aquesta composició. Es tracta de gingebre, regalèssia i llimones.
Tot el que m'agrada.
O sigui, pots ratllar el gingebre, uns 150 grams, posar-hi dos llimones senceres amb pell i tot, tallades ben petites, i la regalèssia, que és el més difícil de tallar, perquè és molt llenyosa i dura, però ara a l'hivern se'n troba, sobretot al mercat de la Bisbal, cada divendres, se'n pot trobar amb una parada de fresca, i és més fàcil de tallar. Tot això es barreja tot, i s'ha de coure al bany-maria. Jo normalment ho poso en una flamera d'aquelles grans, la tapo, i aquella flamera a dintre una altra olla on hi ha tres dits d'aigua, i allò va bullint també tapat, va bullint fins una hora i mitja, a foc lent, va bullint allò. A partir d'aquesta hora i mitja la podem destapar i podem posar la mel i el sucre morè o sucre candi és el que hi va millor, i deixar-ho una hora i mitja o dues més, o sigui, allò de quedar caramelitzat quasi bé.
Després, i allò per la tos, eh?
Allò per la tos.
Això ho hem provat i realment te la para.
Ostres, això vaig tindre un familiarment, un familiar meu, concretament el meu pare, que va amb una patologies importants cap al final de la seva vida, i un moment donat li va agafar una tos que no li parava ni nit ni dia, o sigui, dormint tossia. Vaig comentar amb el mestre aquest i va dir: prepara-li això, i en 5 dies aquesta tos es pararà. I així va ser.
Per tant, apuntem-ho.
Important.
Perquè... Ja hauré de prendre nota, perquè algun cop fent directe m'ha donat un atac de tos que...
Te n'has vist?
Sí. Sí, sí, exacte.
Has vist perillar el programa,
sí,
eh?
Sí, una mica.
Hem de posar una cançoneta.
Exacte.
També funciona molt bé un tall de...
Una rodella
molt finet
de ginebra.
Sí, una rodella de ginebra. De gingebre fresc aquí al costat, al lateral de la boca, i vas mastegant i això et dona també escalfor i et va parant la tos.
Doncs tant, a veure si així m'agrada el gingebre, perquè és una cosa que no tinc del tot assimilada a la meva dieta encara.
Doncs bé, hi ha moltes altres coses de les que podríem parlar, però sempre se'ns acaba el temps.
Ja anirem parlant.
I tant.
Llavors, com que sempre tenim aquella secció dels vins, uh-huh, grans vins a petits preus, aquesta vegada parlarem, que també no sé si pot ser pot anar bé pels refredats i o per fer-nos més forts.
Segur que sí.
Que és el vi novell, perquè per Sant Martí es tapa la bota del vi, i això és l'11 de novembre. Per tant, recomanem anar a buscar vi novell. Per exemple, un lloc on se'n troba és a la carnisseria Cursà, que es diu El Poble, es diu així, és la carnisseria, plaça de la Vila 2 de Cursà, un vi novell fantàstic que segurament també ens pot anar bé per aquests refredats.
Begut en mesura, ja que encara està en un procés de fermentació.
Més glob que mos, no.
No. Relacionat amb això, volem recomanar una activitat perquè aquest cap de setmana, bueno, més d'un cap de setmana, que és que del 9 al 19 de novembre és la festa major de Calonge i Sant Antoni, i també, sí, és la festa del vi nou. Per tant, hi ha moltíssimes activitats relacionades amb la gastronomia local i el vi que s'elabora al mateix municipi, moltes activitats programades. Per tant, us animem a consultar tota aquesta programació i en alguna d'aquestes activitats.
Perfecte, doncs avui volem acabar d'una manera diferent.
I tant.
Que a més, doncs tenim aquí bisbalencs, i a més els que no són de la Bisbal la coneixíem molt bé, perquè volem fer un petit homenatge a la Teresa Colomer, que ens va,
exacte,
deixar el dilluns.
Exacte, sí.
Que ha passat dilluns. I res, li desitgem sobretot un bon cel, ben dolç i ben cruixent.
Exacte.
I farem un petit homenatge aquí a la ràdio. Repartirem aquí
la
unes galetes.
Ostres. Perquè la Teresa, de Can Graupera, és coneguda, ostres, precisament, ostres, per galetes, carquinyolis, de tot. Té un carquinyoli per tu, Maria.
I farem...
aquest so tan característic.
Farem cruixir aquest carquinyoli.
Bona manera de començar
el
matí,
el
dimecres, més,
eh?
Recordant. Exacte.
I tant.
A la salut de la Teresa.
Exacte. Vinga. Home.
Inconfusible.
Oh, que bo.
Ja ho tindríem.
Exacte. Ens acomiadem així d'aquesta secció d'avui.
Moltes gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Gràcies. Que vagi molt bé.
Adéu, adéu.
Adéu. Adéu.
El dia ha començat fred al Baix Empordà i, exceptuant algun núvol baix en trams del litoral, la jornada serà assolellada. A la tarda, amb vent de garbí de força moderada a la meitat sud de la comarca. Demà, matí més ennuvolat, risc d'alguna gota o petit ruixat, en general entre res i poca cosa, i temperatura que tendirà a ser més elevada, especialment la setmana que ve.
I nosaltres ens acomiadem aquí del supermatí d'aquest dimecres 8 de novembre i esperem que s'acabi una mica aquest fred, arribi l'estiuet de Sant Martí a finals d'aquesta setmana i potser que arribi acompanyat d'una mica de pluja, perquè ja tocaria, tal i com estan els pantans buits d'aigua, i que reparteixi una mica millor aquesta pluja aquí a la nostra comarca. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos i ens veiem demà, com cada dia, a les 8 del matí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal. Ens veiem demà. Adeu, adeu.